96.6 FM.
Comentar, suggerir, compartir...
A Plaça de Dalt ens encanta fer-ho.
Per això, cada dijous a les 12:20 del migdia arriba la nostra hora, la teva hora.
Plaça de Dalt, els dijous a les 12:20 a Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Les 12:25 minuts. Arriba el moment d'encetar ja la Plaça de Dalt d'aquest dijous, dia 26 de juny. 29 graus tenim ara mateix als exteriors dels nostres estudis. Saludem amb nosaltres al nostre únic contertulià d'avui, el Miquel Pérez. Miquel, què tal? Molt bones.
Bon dia, bon dia. Sembla que arriba l'estiu, fa molta calor a la Plaça de Dalt i la Plaça de Dalt està quasi buida.
A no ser que vingui una sombrilla o alguna cosa així.
Sí, potser haurem d'anar a la terrassa aquella de la gelateria i sentar-nos allí fresquets i en un cucurutxo a la mà. Potser així acudiríem més gent a la Plaça de Dalt.
Seria una altra història, eh? Seria una altra història. El cas és que a la terrassa no tindríem l'aire condicionat, que aquí sí que el tenim, eh?
Bueno, acondicionada que bufés el CER o la garbinada, sí. No?
Bé, doncs el Miquel serà avui el nostre company que ens acompanyarà en aquesta Plaça de Dalt d'aquest dijous. És molt graciós perquè el Miquel sempre ve molt tranquil a la Plaça de Dalt, però abans de començar el programa, quan ja tractem alguns temes, ja comença a ficar-se nerviós, depèn dels temes que tractem ja. I que, per cert, també tractarem a partir d'ara mateix aquí a la Plaça de Dalt. La setmana passada no va haver programa, perquè va haver la proclamació de Felip VI. No sé si l'estaves mirant, Miquel.
Pues la vaig veure a trossos, no sóc especialment, ara els li comentava que no sóc especialment afín últimament a mirar telediarios i a mirar informatius, perquè és el que diu ell, m'acabo ficant més que nerviós, m'acabo emprenyant, parlo malament.
Sí, sí.
I llavors què passa? Pues que vaig mirant. De fet, el protocol pues, va ser similar, per no dir igual, que va ser durant la proclamació del seu pare. I és curiós això, que en Espanya no hi ha coronació de reis, sinó que hi ha proclamació de reis. Això sí, la corona està allí present. Mm. Però si us veu fixar la corona té quasi un diàmetre de 40 centímetres, entonces no m'estranya que no hi hagi coronació, perquè potser tindria que anar una mica reforçat el rei perquè se la fiquessin damunt del cap, no? De totes maneres, trobo que estos són meros formalismes. El que interessa és que la persona, en este cas, Felip de Borbón, Felip VI, pues sigui un Borbón que trenqui una mica la nota de lo que va ser el seu antecessor en el nom, Felip VI, i que sigui el rei de tots els espanyols, sense tenir estos problemes que tenim ara en Espanya, que si Espanya plural, que si Espanya separada, que si Espanya se rompe o no se rompe. Jo penso que esto ara es parla, però és que tota la història d'Espanya no s'hem trobat així. Hay que pensar que yo lo poco que he estudiat d'història i lo poco que entenc, el concepte aquell d'Espanya unida arriba en Felip V, perquè anteriorment sí que havia uns reis catòlics i uns àustries que en principi governaven tots junts i estaven allí al centre, però és que cada país d'Espanya o cada nacionalitat d'Espanya, per dir-ho d'alguna manera, tenia sus pròpies cortes i tenia sus pròpies leyes, i el mismo Carlos V o Carlos I d'Espanya o V d'Alemanya, pues, quan va voler que fer-se emperador d'Alemanya, pues va tenir que passar i reunir no les cortes generales, sinó que va reunir les cortes d'Aragó, va reunir les cortes de Castella, va reunir les cortes de València, i va tenir que anar pidolant d'alguna manera a totes les cortes. Uh-huh. I algunes d'elles se li van revoltar, i va ser el problema de les germanies i dels comuneros. Llavors, esa unió és una unió que s'estableix per les armes, per la força de les armes, i ja està. I bueno, des d'entonces hem estat així, però el que por la fuerza de las armas une las cosas, pues també poc sabe que en algun moment pues la gent vol estar, no la gent, lo que està obligat a estar junt per obligació, a vegades no està ben apegat, no està ben encolat, per dir-lo d'alguna manera.
Bé, doncs va ser el dijous passat aquesta proclamació, on també vam poder veure la doña Letícia, acompanyat també de les seves dos nenes, que per cert la Leonor serà en principi la futura
en
reina.
En principi seria la primera en la línia sucessòria. Jo és el que comentava con ell, que no acabo d'entendre com va esta línia sucessòria, perquè si no podien governar les mujeres, tal com era la ley sàlica, se va traure la ley sàlica, ja va haver les carlinades en el segle XIX per culpa d'esta ley sàlica i de la pragmàtica sanció de Ferran VII, i, sin embargo, pues aquí la línia sucessòria ha passat al hermano petit, diguéssim, perquè al fin i al cabo Felip és l'hermano petit de los tres, i sin embargo, luego la línia sucessòria passa a sa filla mayor, lo que comentava Eduard, diu, com... ¿Qué pasaría si ahora los reyes, los que ya son reyes, tinguessin un fill varón? ¿Eh? ¿Pasaría la línea pasaría per davant de las seves dos germanas? En fin, yo penso que esto son cosas formalistas, porque al fin y al cabo yo penso que la historia no la fan los reyes ni las personas, sino que la fan la gente, el pueblo, que son los que cada día estem al carrer i cada día estem col·laborant o treballant perquè funcione bé el nostre entorn, i si tots els entorns funcionen bé, pues funciona bé el país.
Però bueno, ja veurem, perquè en principi a la Leonor li tocaria governar, si tot va com ha d'anar, d'aquí 30 anys, lo menos, no?
Sí, bueno, hay que... Yo penso ara en Carlos d'Inglaterra, que pot ser que quan sigui rei, pot ser ja tindrà que anar en cadira de rodes, o com li va passar a su antecessor, no recordo ara quin era el nom, bueno, el que va ser successor de la reina Victoria d'Inglaterra, que també quan va heredar, no sé si tenia ja 60 o 70 anys, pues el Carlos d'Inglaterra porta el mateix camí, potser li saltaran, perquè de luego lo que està clar és que la reina d'Inglaterra esta no abdica, esta tira cap a davant.
No hi ha manera, no. Bé, i per cert, ja que parles de reis, clar, ara el tema també és que sembla ser que el Joan Carles I se'l vol aforar, de fet se l'aforarà la propera setmana si no hi ha cap canvi d'última hora.
Home, yo pienso que si los diputados están aforados, que esos jutges están aforados, es una mena de defensa, pues pienso que también no ser inviolable que pugui estar aforat, pero vale. Pero yo pienso que si la justicia es igual para todos, pienso yo que mientras un diputado o un jutge está en las suas funciones, pues molt bé que estigui aforat, pero una vez que ha deixat las suas funciones, pues podría pasar por la justicia de todos los demás, como todos los demás. Entenc que el significat d'aforat no significa que sigui inviolable o que no es pugui parlar en ell o que no se le pugui denunciar perquè faci algo, sinó que és en el tribunal que lo ha de juzgar directament és el Tribunal Suprem i no un tribunal de primera instància com pot ser a qualsevol de nosaltres. Però lo que penso que la justícia té que ser igual per a tots, que el que la fa, que la pagui. És això. Sigui rei o sigui el més humilde dels seus vassalls.
Sí. Bé, de totes maneres estem acostumats, no?, que aquí inclús els expresidents continuen cobrant un bon sou o si no tenen un bon lloc de treball, no?
Sí, no, es que cobran una buena pensión, un buen retiro, y a mes los colocan en puestos por ahí, o van a dar conferencias a las universidades norteamericanas, encara que no dominen el inglés, pero bueno, de alguna manera se quedan ben col·locadets. Lo que no queda ben col·locadet és ja no dic el funcionari, perquè el funcionari, pues mira, no ens podem queixar, no són els que queden pitjor, però l'autònom que ha estat treballant tota la vida i que després pues, li queda una pensió de misèria, i si ell no ha sabut recollir diners per fer-se un fons de pensions, pues luego les puc passar magres. I parlant del fons de pensions, me ve la idea la notícia d'ara, no? O sea que tenim la Comunitat Europea, que diu que està lluitant contra els paraïsos fiscals, i luego monta un fons de pensions per a los seus diputats, que eso es normal. Por ejemplo, yo recuerdo que a los 4 años antes de jubilarme, pues también la Generalitat nos va a hacer un fondo de pensiones a los funcionarios. Lo que pasa es que al cabo de 4 años, pues pocos diners había en aquel fondo de pensión. Nos va a arribar just per anarnos a sopar un día la dona y yo. Pero que estigui dient que hay que lluitar contra els paraïsos fiscals i fa un fons de pensions i lo fa en una SICAN, que jo no acabo d'entendre què és això d'una SICAN, i además en un paraíso fiscal com és Luxemburgo. Pues vale. Així, qui ha de lluitar contra els paraïsos fiscals? La gent pobre, los pringats com nosaltres, Los otros d'arriba, no, esos no cal lluitar contra els paraïsos fiscals, que deixar los abiertos perquè puguen portar els seus diners. Jo penso, si alguna vegada estos paraïsos fiscals obrissin les seves caixes i comencen a retornar els diners que hi ha allí i que s'han ficat allí, que s'han tret de països on han governat dictadors, on han governat corruptos, pues pocs estos països estarien molt més bé. Estarien molt més bé, no tindrien els problemes que estan tenint ara o que estem tenint ara. Però com aquesta gent, a més, si se les condena, luego se les indulta i no tenen la necessitat de retornar els diners, pues venga, viure feliç.
I un altre dels temes que vam parlar fa dues setmanes era aquella famosa prima que se li havia de donar a la selecció espanyola, a la Roja, en cas de guanyar el Mundial de Brasil. Però bé, que...
Jo penso que ara les tindrien que aplicar l'antiprima.
Des de l'última vegada que vam parlar aquí a la plaça de dalt, han canviat les coses, eh?
Sí, han canviat moltíssim les coses.
No? De fet, ahir ja van arribar.
Sí, ja van arribar, no, però si us heu fixat, no hi ha ningú que dimiteixi, eh? O sea que a Itàlia les ha passat el mateix, i abans de pujar l'avió ja en Brasil, ja el seleccionador ha dit que dimite i el president de la federació diu que dimite. Aquí no... Aquí diu que ja veran. No, Vicent del Bosch no és l'únic, perquè tenim el senyor Villar de la Federació de Futbol, que ara miràvem i poc se porta 26 anys de...
Sí, 26 anys al capdavant de la
Federació. Presidència. En esos 26 anys hem tingut, diguéssim, els últims 8 o 6 o 8 que han sigut gloriosos.
Quan jo vaig néixer ja ho era.
Però els anteriors, no sé qui glòria havia, no? De totes maneres, jo penso que surten moltes coses que la gent la sospita però no la sap, i que ara surten, que no és normal que nos facin creure que jugadors que estan aquí en la lliga i s'estomacan de valent i luego arriben a la selecció i són tot amigos i tot abraçades i tot besitos, eh? Pues no, la veritat és que si tu m'has donat una trompada i m'has cascat el genoll, pues luego quan nos veamos, pues potser no seré tan amiguito com si no me l'haguessis fet, no? És així.
Bé, la qüestió és que no guanyaran aquests 700 i pico mil euros que tenien de prima per a guanyar el Mundial.
Si estos 700 i pico mil...
Si haguessin de tornar...
Se invirtieran en... No, ja no dic fora de l'esport, en l'esport base, jo penso que un altre gall cantaria, Només que s'invertiera en l'esport base, perquè aquests jugadors i aquests directius i aquests entrenadors s'han portat molts diners per el sol fet d'anar allí, però és que n'hi ha l'esport base, que en algunes zones està totalment abandonat, i que és gràcies al voluntarisme de la gent se pot fer esport base i se pot fer moltes coses, i si no, parleu en els consells esportius comarcals que estan passant i passant les mil i una. I jo ja no sé si ho vaig comentar un dia que jo tinc amistat amb el que és el secretari tècnic del Consell Esportiu d'aquí de la Ribera, i me comentava que no sé si ara ja està solucionat, havia estat 2 anys treballant sense cobrar, eh? Per què? Per supuesto que no és l'únic treball.
El cas és que el Consell Esportiu, no sé si ja va relacionat, crec que això ja és una altra història, no? El tema de les federacions de futbol, sí, que són més privades, i els diners, crec que no sé quants diners eren els que guanyaven amb el Mundial, eh? A lo mejor estem parlant de 20 milions d'euros que guanyava la Federació Espanyola pel Mundial. D'aquests 20 milions d'euros, una part se n'anava destinada als jugadors per a pagar aquestes primes, o t'estic parlant de 20, com poden ser 30, no, ara no t'ho sabria dir. I després hi ha una altra part que se'n va per a la Federació Espanyola, o inclús també per a la Federació Catalana de Futbol, és a dir, que són diners que anaven repartint-se per les diferents federacions de l'estat espanyol. El que passa que ara crec que no els toca ni un duro per a quedar eliminats ara,
pues mira,
a la fase de grups.
Que vagin a fer... que vinguin aquí a la Ribera a fer la fruita.
Sí.
Potser trauran poc, però algo trauran, si és que necessiten, no? Ara els sentia la notícia de que serà Pujol el que anirà a retornar la Copa. Que no faci com en un pueblo d'estos de per aquí, que anava en festes majors, jugava el partit i anava perdent l'equip del poble, i llavors l'Aguacil va agafar la Copa i va marxar corrent.
Ah, sí?
No tenia que donar-la a l'equip visitant.
No, pues la veritat és que serà el Carles Pujol qui serà a la final del Mundial el qui donarà la Copa com a representació de l'últim campió del món, que és la selecció espanyola, li donarà doncs al guanyador d'enguany.
Home, Carles Pujol, jo sempre m'he caigut bé, perquè a part de ser jugador, jo lo trobo molt persona, i a més també pues, puc dir que durante varios años van tenir una samarreta suya i una fotografia suya penjada al Col·legi Lluís Vinyes, perquè vam tenir un professor d'educació física que tenia amistat con ell i que havia coincidit en varios campus d'estos que fan de futbol, sí, de la Nike i tot això. I llavors pues, li va firmar una camiseta de Carles Puyol i una fotografia que estava en Carles Puyol, estava este professor Carlos, que era més de Carlos, i estava Saviola, aquell jugador, que deien el Cunillet, Saviola.
El pibe.
El pibe.
I tant.
Que per cert ha desaparegut ja de la història. Bueno, també un gran
des que va fitxar pel Madrid ja ha desaparegut del tot.
Ja ha desaparegut.
Bé, doncs, Miquel, que ho hem de deixar aquí, que sé, ja se'ns acaba el temps. No sé si vols afegir alguna cosa més.
Pues no aniré ara a fer un quinto per
perquè
mentre resseco de tant parlar i bueno, que no s'entere la dona. Bueno,
a la nostra salut. Molt bé, pues Miquel, sí. Fins la setmana que ve, que el proper dijous, últim programa ja de la plaça de Dalt, la temporada.
Molt bé, pues farem lo possible per venir.
Que hagi el quinto.
Vinga,
adeu.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.